Ràdio Maricel a cel obert.
I com els dèiem, entrem, si fa o no fa, en el curs polític. Avui tenim l'alcaldessa, obrirem també roda de portaveus, la roda de portaveus, la primera d'aquesta legislatura després d'aquest estiu tan... Sí, trasbalsat. Se sembla que la legislatura ha arrencat d'aquesta manera tan escopetejada. El 16 de juny, aquella signatura del pacte, el 17 de juny, la Constitució de l'Ajuntament, el 21 de juny arriba la policia, el 20 de juliol, el ple extraordinari, amb la creació d'aquesta comissió informativa de caràcter especial. Després, la baralla de la matinada del 23 de juliol al carrer Primer de Maig i la creació d'aquesta comissió també, d'aquesta comissió de treball. Alcaldessa, bon dia.
Bon dia.
Esteu senceret encara,
sí,
eh?
Sí. Ja he pogut descansar uns dies i ja està.
D'acord. No us farem cantar l'Is Not Unusual?
Ui, no, per favor.
Però necessitem fer una pregunta. Veu fer la pinta a la colla de l'agrupació de Baix Popular, sí o no?
Vaig mostrar una ungla pintada molt maca, a més a més. Jo a les xarxes vaig ensenyar les meves ungles, que portava totes les... Bueno, totes no, però portava molts balls a festa jo. I just el dit aquest del mig portava la bandera de Sitges. I sí, va ser una brometa, és veritat, els vaig dir, mira, la bandera. Mira. És veritat, però bueno, penso que ha de quedar amb l'anècdota aquesta i ja està. No?
D'acord. N'heu sentit a parlar d'això?
Bueno, no massa, igual que dels... Jo és que, la veritat, i vaig sentir a la presidenta de la comissió, jo la festa major, i sobretot el 23, vaig patir tant per lo dels focs, i en aquell moment, a més que recordo que amb aquella colla va haver-hi un que em va dir, deixa el mòbil ja, i estava treballant per ells, perquè fins aquella hora no va arribar la resolució en ferm que podien fer focs. O sigui, vam perillar. Que de fet jo crec que és un dels temes que s'haurà de parlar al futur, perquè com cada any ens passi això, que arribin aquestes puntes de calor, uh-huh. Ens van prohibir pirotècnia, el primer punt de la resolució deia que els dies 22, 23 i 24 d'agost estava prohibit fer pirotècnia als espais oberts. Això volia dir que no podien fer ni el cercavila, que vagin a cal lluitar per explicar. Els vaig enviar a tots, a Interior, sobretot, que és on jo tinc els més bons contactes, per sort. Els vaig enviar els itineraris, els vaig dir que era un cercavila, que no era un correfoc, perquè un correfoc no ens el deixaven fer. Per això ens van dir, doncs, amb alguns carrers potser no podran tirar foc, però fins a l'entrada de Gralles, de fet, jo vaig anar boja, perquè és quan em van enviar un missatge que em van dir, bueno, sembla que la cosa va bé, però fins la tarda, fins les 17:30 o així crec, perquè jo vaig dir, bueno, la cosa pot anar bé, però jo vull per escrit, perquè no va tenir problemes. I van canviar la instrucció una mica per Sitges.
Aquella instrucció que assenyalava l'excepcionalitat de la Festa Major de Sitges per poder...
Però ens van fer patir molt, Molt.
O sigui,
no
que
ens deixaven fer ni Castelldefels ni Cercavila, uh-huh.
O sigui, que si miràveu el mòbil era per això?
Era per això, i tant, i tinc aquí la conversa amb el d'Interior.
I aquella pinta no era pinta o no tenia cap intenció de pinta?
No, bueno, va ser el moment aquell de dir, mira, aquí tinc la bandera de Sitges i ja està. Però és veritat que jo, l'entrada de Gralles... De fet, aquesta festa major no la vaig disfrutar molt perquè em vaig passar molta pressió pel tema aquest. Perquè, clar, que el dia abans, que el dia 21, et diguin, ui, hi ha una instrucció, no podeu fer Castelldefels, eh? I després em diuen, i per festa major surten focs? I dic, home, doncs sí. I llavors, clar, ens van dir, doncs no ho podreu fer. O sigui, en principi era que no. I, de fet, després ens van trucar altres ajuntaments i ens van dir, com és que heu fet els focs? I vam dir, bueno, doncs perquè teníem autorització.
I si no recordo malament, Igualada
també
té festa major,
tenia festa major. I abans algun altre poble del Penedès més petit, sobretot tenen correfocs i això, però vam patir molt i jo crec que aquest és un tema que a la llarga s'haurà de parlar, perquè si venen dies amb puntes de calor ens pot tornar a passar, de fet vam tenir una... És que van ser els tres dies claus, 22, 23 i 24, de fet em van dir... Feu el Castelldefels el 24 a la nit, a les 12 de la nit, que ja serà dia 25.
Sí, home, i ja haureu salvat la normativa.
No és tan fàcil fer un canvi així amb la de permisos que hi ha, i després que sembla una mica una tonteria, no? Que em digui, escolta'm, el 24 a les 12 de la nit, llavors ja puc... Bueno, va ser un patiment que, la veritat, jo no vaig descansar fins passat. Hi havia gent que em deia, què pateixes pels versos? Dic, pues aquest any no, aquest any estic patint a tope per això.
És a dir, res a veure en qualsevol interpretació que tingui relació amb una certa animadversió amb el que veu escoltar de la colla, o no?
No, a veure, és cert que hi ha versos que t'agraden més i versos que t'agraden menys. A mi tots aquests versos, a vegades, i és veritat que hi ha certes colles i que també jo crec que, pues, que fan versos molt, molt masclistes, a vegades fins i tot es fiquen amb la condició sexual de les persones, amb burles que no fan cap gràcia, o que es fiquen amb la família, no? Jo sóc política i jo per lo meu, a mi que em diguin el que vulguin, però clar, a mi pues, ja es fiquen amb els meus fills, jo que sóc molt marassa, doncs clar que no molta gràcia no et fa, la veritat, però bueno, jo crec que algunes coses sí que haurien de canviar amb el sentit. A mi el que m'ofèn més sobretot són aquests versos moltes vegades, doncs això, molt masclistes i molt homòfobs, molt racistes. Jo crec que s'ha de canviar una miqueta la brometa, però bueno,
tornem per un moment.
Cadascú fa el que creu.
Però us va tensar.
Bueno, el que passa és que estava en un moment jo molt tens, molt tens, perquè els hi vaig dir 20.000 vegades al d'interior. Dic, tot això va començar perquè hi havia una lluita entre el Departament d'Interior i el d'Acció Climàtica. O sigui, primer van dir que no, tots. Després, Interior va començar a dir, bueno, Protecció Civil ho veu, però Acció Climàtica no. I llavors vam tenir una lluita molt gran i jo, la veritat, fins que això no es va desencallar, vaig passar molts nervis, molts, eh? Bueno, i a vegades la gent no es veu, no? Perquè de fora tothom està de festa i tothom està molt bé.
Ens ho poseu bé per tots aquells que creuen, i ara avançarem en temes, però serviria. Festes grans, que cada vegada viuen amb més, no sé si diem més neguit, tota aquesta cotilla normativa que hem de suposar, i no direm que no sigui necessària, perquè segur que és necessària per algunes coses, però aquella sensació general que cada vegada la norma està collant més, està carnaval, festa major, cada vegada està tot més... Bueno, escolteu, vull dir, al final... Sí.
Barraques, per exemple, va ser un èxit. Exacte. I estem tots molt contents, no?, de com van funcionar.
Però el patiment,
però,
ostres, aquell.
El patiment que tens de tanta normativa, de tant complir amb tot, de que no passi res. I mira que es diu, i a més és cert, totes aquelles activitats autogestionades, com barraques, són molt més segures. Això, per exemple, des de qualsevol de la Conselleria d'Interior ho diuen. Feu més, és millor fer activitats d'aquestes autogestionades o que la festa major, que hi ha voluntaris, que hi ha gent del
perquè
poble
estan,
que vetlla...
Perquè estan més vigilades.
Són molt més segures, i és veritat, que actes privats, i això es nota, perquè en aquest sentit barraques no van haver incidents greus ni res, però en canvi la normativa ens mata, clar, els banys, el compliment, els sorolls, els limitadors, has de complir-ho tot, fins a l'últim moment no tens resolucions, encara et pot venir això, doncs una punta de calor. Qui es pensava que amb aquesta punta de calor ens prohibirien fer uns focs? Jo és que no ho hagués pensat mai a la vida. Els hi vam calcular exactament des de la punta fins a quin mar o el primer tros que comença a haver-hi verd, el quilòmetre aquest que hi ha. Els hi vam, en fi, enviant mapes, tot, però ens va costar, bueno... que són coses que haurem de tenir en compte, segur.
I això suposo que hom no ho pot salvar, si la Generalitat diu que no pobre
exacte.
De tu que facis...
Hombre, ja m'ho van dir, és que si és que no, és que no. És un delicte penal.
És un delicte penal?
Sí, vas contra una resolució, contra una instrucció de la Conselleria d'Interior, que a més, i Acció Climàtica, que és contra la salut pública i tot, vamos, penal.
Esclar. Una festa major sense foc és com la xocolata sense melindros.
No sé, però...
No ens entra al cap tot això, i sobretot. aquest raig final que hagi de patir la comissió, ja no dic l'alcaldessa i els regidors que tenen responsabilitats, però la comissió també de moto propi amb voluntaris ficada dins aquesta olla de saber...
També
ells
van patir molt, la comissió, perquè els pobres estaven abans de l'entrada de gralles tots reunits, què passa, què fem, jo bueno, encara estic pendent... Fixa't, es tenien que reunir a les 10 del matí del dia 23 per decidir, em van dir el dia 23,
va ser a les 11,
ens reunim a les 10 i jo a les 11 vaig enviar un missatge, dic, bueno, què, ja se sap alguna cosa? Diu, no, ara comença la reunió. I jo, mare meva, per això, vull dir, clar, ells tampoc no són conscients del patiment que estem passant aquí, això és una pilota, no? Mm-hmm. Clar.
Doncs les festes i una reflexió que caldrà també posar sobre la taula.
Sí.
I creieu que també el que deia la presidenta de la comissió, ja que estem en esta harina, una reflexió sobre la conducta, el comportament, la vinculació a vegades entre el públic i...
Sí, Sí, també una mica és tot plegat, és el que deia la Marta, no? Que va ser una festa major una mica complicada, amb tot feia molta calor.
Molt esforçada, eh?
Vam tirar a comprar aigües, després vam dir, bueno, les aigües aquestes qui les reparteix? Perquè no és tan fàcil, dir, posem aigües, vale, molt bé, però ha d'haver-hi gent que les reparteixi. A on les poses, les aigües? Van haver-hi molts incidents d'això, no?
De
gent
de
que es va desmaiar i més que mai n'hem tingut. I jo suposo que això, la calor, també fa aquesta crispació i aquesta falta de respecte, que també és curiós, perquè a mi a vegades des de fora hi ha gent que m'ha dit, home, la festa major de Sitges és molt maca i ens agrada molt perquè sembla que la gent de Sitges la respecta molt. I és veritat, per una banda nosaltres la respectem moltíssim i quan algú passa pel mig d'un ball tothom li pega una bronca, no? Però per altra banda és veritat que hi ha grups que exactament no sé per què, però que a vegades en alguns balls doncs sí que es perd el respecte, no? Aquest de ficar-se tant a dintre del ball o tant a sobre de la gent, i això no és fàcil, eh? És com deia la Marta, no és una cosa fàcil de solucionar, perquè sí, evidentment molta pedagogia i molt que els sitgetans mateixos siguem els que denunciem aquests fets, diguem, mm-hmm. No? Que quan algú passa li diguis no, per aquí no passis, que et costa molt, eh? Perquè nosaltres ho fem i costa molt, eh? El del cotxet que passa sempre pel mig. Això.
No, hi ha tot un quadre plàstic fàcil d'enumerar.
Sí.
Eh?
Sí.
Tanquem festa major, anem per la natació
i
així, diguem-ne, col·loquem algunes frases, algunes respostes i, com els dèiem amb el regidor Jaume Monasterio, intentarem fer el fil per randa de tot plegat. A partir de la conversa que vàrem tenir amb els responsables de la natació, l'Ajuntament té com a intenció de sortir de futura vendre l'equipament?
A veure, el tema de la climatació, com hem dit abans, és un tema molt complex que ve de fa molts anys i està molt enredat tot. Però aquí cal separar molt el que hi ha. Hi ha un club social, un club que està en concurs de creditors, per tant, és un club que està en fallida, però això és a part. Hi ha un consorci que està format, un consorci, doncs, bueno, doncs això, és un grup, diguem, que està format per l'Ajuntament i per aquest club. És a dir, l'Ajuntament està en un consorci que hi ha un club que està en fallida.
Uh-huh.
¿Vale? Des del 2015, per llei, es va dir això s'ha de dissolt, està dissolt, s'ha dissolt, ja està. No ens podem reunir, no es pot reunir la junta aquesta del consorci si no és per liquidar. O sigui, jo vaig escoltar el club que va dir...
És a dir, la llei no permet cap reunió de la Junta del Consorci
si no és per liquidar-lo. Exacte. Per això, quan jo vaig sentir que ells deien és que no ens hem reunit, val? Ni per part d'ells tampoc. O sigui, la reunió de la Junta la pot convocar qualsevol dels dos. Estem al 50%.
D'acord.
Aquí, deixeu-me
que us pregunti. La llei no permet que reuneixi el consorci si no és per liquidar.
Sí.
Els membres del consorci es poden reunir d'alguna altra manera.
I ens hem reunit moltes vegades. Ens hem reunit bastantes vegades i, de fet, de les últimes vegades, el mateix club, i crec que ho va enviar per escrit, va dir que aturava ja les negociacions perquè no ens enteníem.
D'acord.
I no volíem més reunions.
En algun moment l'Ajuntament ha posat sobre la taula el club la possibilitat de vendre l'equipament?
Sí, o sigui, l'Ajuntament el que està fent des de fa molts anys és buscar una solució. Què vol l'Ajuntament? Que aquest equipament esportiu segueixi sent un equipament esportiu i segueixi tenint la natació federada i segueixi tenint la natació escolar i segueixi sent un equipament esportiu.
És a dir, l'únic punt de connexió entre club natació i Ajuntament és que continuï l'activitat
d'on... Tinc dubtes si el club també vol això.
Home, vull creure que el club natació vol que continuï l'activitat d'on natació.
Sí, però ho dic pel tema de la taxació que han fet ara.
Ara en parlarem de la taxació.
Que l'estem nosaltres revisant. Nosaltres què vam dir? Clar, aquí què es pot fer per mantenir això? N'hi ha un deute aquí. O sigui, per això et dic que és complexa perquè s'ha d'explicar tot. Quan es va fer aquest consorci, es va fer per salvar... És veritat que en aquell moment, el 2010 o 2011, per el que fos, l'Ajuntament va dir, va, ajudem el club, que estava ja en fallida en aquell moment, ajudem el club, i a més, a l'Ajuntament li va anar bé perquè també necessitava diners, i van demanar una hipoteca. Una hipoteca la va demanar el consorci. Per tant, els dos, que estan al 50%, eren responsables d'aquella hipoteca. Els dos. Perquè he sentit en algun lloc que deia, no, jo ho havia de pagar l'Ajuntament. No. Eren responsables els dos.
Entenc que aquella...
El que passa que va avalar a l'Ajuntament.
L'Ajuntament va avalar amb un actiu patrimonial que era...
Bueno, i va avalar.
Les instal·lacions del club, eh?
Bueno, va avalar l'Ajuntament.
Sí.
Es va començar a pagar la hipoteca. Llavors, en un moment donat, el club no podia pagar. Vale? I l'Ajuntament va seguir pagant, 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 pagant. Llavors va arribar un moment que la Caixa, i que va ser quan nosaltres vam dir això s'ha de pagar, a més per llei, també les lleis van canviant, i no podíem tenir un deute de 3 milions i alguna més, no me recordo quan eren, 3.500.000 o alguna cosa així, i la Caixa ens va dir, escolta, o pagueu això o executem demà mateix ja la hipoteca. Per tant, la Caixa es quedava amb l'immoble.
Uh-huh.
I llavors l'Ajuntament ho va pagar. I ho ha pagat ho han pagat tots els sitjatans i sitjatanes, uh-huh, perquè això ha sortit del pressupost. I nosaltres això ho hem de recuperar, perquè això és diner públic. Això vol dir que aquest govern va agafar aquest govern no va ser l'anterior, va agafar els 3 milions d'euros i li vam pagar la Caixa.
Una pregunta molt òbvia. L'Ajuntament ha pagat la hipoteca a canvi...
No. L'Ajuntament ha pagat a la Caixa, però l'Ajuntament no té res, perquè és el consorci qui
el consorci és el titular del patrimoni.
Exacte,
aquest.
El consorci és qui tenia que pagar la hipoteca i no la va pagar un dels dos socis,
d'acord,
que és l'Ajuntament.
D'acord.
Però no tenim
sigui
res.
Sigui com sigui, un dels dos socis,
exacte,
va pagar i, per tant,
diguem-ne... Ha avançat els calés, diguem-ne, perquè tenia que pagar els dos. Però va dir, bueno, jo ho avanço perquè és que si no, això ho perdem.
D'acord.
Però de moment no tenim res. Per això, clar, nosaltres, és el que diguem moltes vegades, el consorci és una entitat pública. Nosaltres no podem agafar els diners i perdonar-li amb un el deute o perdonar-li o regalar-li amb l'altre. No, això és públic. I per tant, la intervenció que ens diu a nosaltres, tu has pagat, tu, com a ajuntament, que estàs dins un consorci, has agafat 3 milions d'euros del pressupost, uh-huh, tu l'has de tornar, aquests calés. L'has de tornar o has de fer alguna cosa. I el que no pot ser és que has pagat un deute i no tenim res. Llavors, que és una de les solucions que nosaltres els hi vam proposar clar, ells ara tenen un deute, perquè clar, si ara demà liquidem el consorci, és com liquidar una empresa. És
perquè
veure, quants actius hi passegen?
Perquè tothom ens entengui, alcaldessa. L'Ajuntament ara té l'obligació, des d'un punt de vista
legal,
de recuperar,
exacte,
els diners, per dir-ho així, els diners de més que va pagar de la hipoteca, clar, perquè l'altra part havia de pagar els seus. És això,
bueno,
ha de recuperar els diners que va ficar.
Clar,
de fet,
el normal seria, venga, va, liquidem el consorci, tu quan, club, ajuntament, tu quants diners vas posar? 3 milions, club, tu quants vas posar? No, pues venga, liquidem. Això seria normal. I el club que diu, oh, és que jo he anat posant diners, és que jo he fet obres, és que jo he fet no sé què, vale. I l'ajuntament també diu, ja, jo també he pagat una hipoteca de 3 milions i també he fet coses. És aquí on la liquidació i només ens podem, la Junta només es pot convocar per liquidar i arribar a un acord. Ara ells diuen, com estan en concurs de creditors al club, els hi obliguen a fer aquest conveni, diu, ei, presentem un conveni, molt bé. Ara ho estan mirant, evidentment, perquè el conveni aquest ho ha de mirar la nostra secretaria, la nostra intervenció, per convocar la Junta, i la convocarem, és clar que sí, el més aviat. Quan ells tinguin els informes, convoquem.
Entenc pel que dieu...
Jo espero que sí, vull dir, ha de ser aquest mes de setembre.
Entenc pel que dieu, o interpreto, que si l'administració concursal, i estem parlant ara del Club Natació, presenta un pla de viabilitat per l'entitat en què es posa sobre la taula la necessitat de condonar un deute de 50.000 euros, molt probablement els tècnics de l'Ajuntament diran que amb diner públic no es pot...
Exacte. De fet, aquest pla de viabilitat té reserves fins i tot per l'administrador concursal. Vull dir, l'han presentat, però té unes reserves perquè... Bueno, és un pla de viabilitat que per nosaltres, almenys del que hem començat a mirar, doncs té moltes mancances i moltes fugues i moltes coses. De fet, un pla de viabilitat ha de ser un canvi. Ha de dir, miri, com jo fins ara pues, m'ha anat malament el negoci, diguem, i estic perdent diners i tal, vaig a fer un pla de viabilitat que canviaré radicalment, compraré, jo què sé, coses noves, faré no sé què, faré cursos nous, faré canvis, i per això seré viable. El pla de viabilitat sembla ser, per lo poc que hem vist, perquè jo m'ho he llegit molt encara de passada i l'estan estudiant, però sembla ser que no canvien molt. De fet, els únics canvis que proposen ells és que pujaran les quotes, que demanaran derrames, clar, però que mantindran els socis. Jo no sé si mantindran els socis si comencen a pujar quotes. Vull dir, que és un pla de viabilitat molt... Bueno, que s'ha de... Nosaltres, de moment, els primers informes no són molt favorables.
Per tant, entén l'Ajuntament que en la situació actual en què la llei li diu a l'Ajuntament que ha de recuperar els diners que va invertir, la sortida més viable possible seria...
Clar, llavors això ens ho diu la intervenció que ens diu, tu el que has de fer és, un cop liquidat, amb la liquidació del consorci, en la vegada que liquides el consorci, vens o subhastes a l'equipament. però el pots subhastar o vendre amb uns condicionants, que és el que vam proposar nosaltres a l'Ajuntament. O sigui, nosaltres no volem vendre per recuperar els calés i ja està. No, volem vendre perquè es mantingui l'activitat, perquè els diners ja sabem que els recuperarem, no tots, ni de broma. Perquè per posar al dia aquest equipament, primer, s'ha d'invertir 1 milió d'euros en obres. Per tant, qui compra ha de comprar i a més saber que es gastarà 1 milió d'euros. I a més li demanem una sèrie de condicionants, que són: has de fer natació federada, has de fer natació escolar, hi ha un club social que l'has de tenir durant un temps, t'has d'entendre amb ell. És a dir, a veure, hi ha gent interessada, eh? Hi ha professionals, inversors interessats, però tampoc n'hi haurà moltíssims perquè hi ha molts condicionants. Clar, ells en la taxació que fan, que diuen que hi ha un taxat per 5 milions d'euros. Clar, fan una taxació que valoren aquell terreny com a terreny industrial, com a terreny residencial, perdó. Per tant, ells mateixos ho diuen, és un terreny on es poden fer cases de luxe. No, perdó, si el que voleu fer són cases de luxe, això, vamos, per mi seria un pelotazo. Bé, o sigui, és canviar la qualificació urbanística.
S'hauria de canviar el pla general.
Canviar el pla general, la qualificació urbanística, per fer-la residencial, per fer cases de lujo,
perquè
com
això,
diuen ells.
Això continua, això continua sent un equipament esportiu, clar, en un terreny d'equipament esportiu. Clar. La pregunta és, bé, al cap i a la fi, fa uns anys enrere, quan es va fer la taxació, era una taxació que si fa o no fa, pujava els 5 milions i...
Jo recordo una taxació menor, que de fet vam fer... Oi, això ja és fa temps, perquè era amb el govern del Miquel, es va fer una taxació que jo crec que era menor i ells no la van acceptar i van dir no, nosaltres en farem una altra, i amb ells els va sortir menys encara.
Però no us crida l'atenció que de 5 milions i mig a 1 milió i mig?
No. Ni
l'Ajuntament, quina...
A veure, el que és cert és que no val el mateix un terreny amb una zona residencial que
clar,
pots fer cases de 2 milions d'euros com estan, allà
sí,
al costat,
sí.
amb un equipament esportiu, que hi ha una activitat econòmica. És que tu allà estàs subhastant, diguem, una activitat econòmica. És a dir, és com si tu et quedes una empresa. No és el mateix si et quedes, jo no sé, per dir-te alguna cosa, l'empresa de Martorell, que segurament de SEAT, que deu tirar, que si et quedes una empresa que està, pues no sé, els Monegros buscant or, que no val ni un duro.
És que gairebé m'esteu dient que es va sobretaxar fa 13 anys enrere.
És possible. És que jo 13 anys enrere, sincerament, la valoració que ja no l'he vist. Però aquesta sí que l'he vist.
Si 13 anys enrere la taxació era una taxació alta, perquè
potser
va ser una
també
taxació...
van valorar així. Clar, el que no pots valorar és un terreny on es fan cases de luxe, perquè llavors estem parlant de tirar-ho a terra, i l'Ajuntament no vol tirar-ho a terra. L'Ajuntament vol un equipament esportiu. L'Ajuntament, el més important és que hi hagi un equipament esportiu i que segueixi. I entenem que si es subhasta, i a més hi ha moltes empreses, bueno, moltes no, però hi ha algunes empreses interessades, són empreses bones, que són gestors professionals d'això, de l'esport, i inversors, gent que té possibilitats econòmiques i que a més sap del negoci.
Per tant, això
per
suposaria...
Tant, es podria millorar.
Això suposaria implícitament, com ha passat amb altres entitats esportives de Sitges, una certa refundació del club, perquè evidentment,
bueno, clar, el club és a
si
part,
el club no
clar,
té viabilitat, el club perdria, diguem-ne, els 98 anys, hauria de refundar-se amb un nom nou.
Bueno, això
no
ho sé, això jo no ho sé.
Home,
perquè
sí,
el club és, va a part del consorci, o sigui,
sí.
El club forma part del consorci, però el club
dir,
té una...
Si el, propi, si el propi club diu el nostre pla de viabilitat contempla una condonació d'un deute de 50, si no, ens extingim.
Clar, però el club, per exemple, jo no sé si es poden transformar en una entitat esportiva, com són el rugby, el futbol, i aquests són entitats esportives, és diferent.
Mantenint el nom, voleu dir?
Ells, jo no sé si ho poden fer això, però és una entitat esportiva que ells a vegades diuen, és que nosaltres volem el mateix que els altres. No és el mateix. Ells són un club, ells són una empresa actualment, és un club privat, que a més té uns treballadors, que té unes nòmines, no és el mateix que una entitat esportiva que va a un camp municipal, no és el mateix. No s'hi sembla en res. Llavors nosaltres el que diguem és que si fem aquesta subhasta, que si ve una empresa professional, és que millorarà molt. Podríem tenir un club que funcionés molt bé professionalment, es podria ampliar fins i tot. Hi ha hagut gent que li interessa molt el tema del tennis, hi ha hagut gent que li interessa molt el tema de la natació. Ostres, podríem tenir un club i a lo millor ells com a club social, perquè no es poden integrar.
És a dir, ens esteu dient que estem parlant d'una entitat esportiva, perquè ho és, però que funciona com una empresa privada.
Exacte.
I per tant no es poden fer determinades coses perquè estem parlant d'una empresa privada i no estrictament d'una entitat esportiva.
Llavors ells a vegades diuen, i per què no s'ho queda l'Ajuntament això? Vale, posem ara que ens ho quedem nosaltres, això, liquidem, ens ho quedem nosaltres, valorem que val 3 milions d'euros, que no, perquè l'Ajuntament ha de fer l'Ajuntament ha de fer obres per 1 milió d'euros.
I l'intervenció no anirà a Sant Boi a curar-se.
Hem de subrogar, quedar-nos tots els treballadors, o sigui, clar, L'Ajuntament el que no pot fer és salvar. Quantes empreses n'hi ha amb problemes? I que et vindrien a buscar i dirien, escolti'm, salvi'm a mi, pagui'm la hipoteca que tinc de l'empresa, quedis els meus treballadors, i no podem salvar d'aquesta manera nosaltres. Els esforços que estem fent per municipalitzar les llars d'infants, que això sí que és un deure que hem dit que tenim i que és un servei essencial i el que ens costarà. No podem ara subrogar un club privat quan tenim una piscina municipal ja. Clar, el que sí volem és que es mantingui un club esportiu, la natació. Nosaltres posarem tots els condicionants possibles perquè qui s'ho quedi faci tot el que es feia fins ara en aquest club. Però, és clar, fins a un punt l'Ajuntament no pot anar arrastrant una cosa que es va voler salvar el 2010.
Sí.
I ara estem igual. No pot ser que en tants anys... Per això la nostra voluntat és liquidar, això sí, de la manera que sigui. No sé si arribarem a un acord. Perquè ara la propera reunió, ens hem de reunir, ells ens presentaran aquest conveni, s'ha de votar, si s'accepta o no, no ho sé com quedarà, però sí, liquidar s'haurà sí. de liquidar.
És a dir, si no s'arriba a un acord, és que em sembla que ho recordo en algun moment que ja dèieu que és que això s'ha d'acabar d'una vegada.
Sí.
Qui ho acaba, això, si no s'arriba a un acord?
Jo crec que un jutge.
És que és el que...
Jo crec que sí. Clar, perquè un dels dos dirà, escolti'm, jo no puc tancar, no puc liquidar i ho he de liquidar.
Si ho ha d'acabar un jutge...
Tenim molta responsabilitat, tots, no només l'alcaldessa, sinó tots els regidors, tots els que formem part, tenim responsabilitat en això, en aquesta gestió, que al final és gestió de diner públic. És que, clar, és un tema força important com per dir, a mi m'ha donat la sensació a vegades al club que han anat tirant una mica patada cap endavant. Bueno, ja ho veurem, ja ho solucionarem, ja ho arreglarem.
Tampoc és que l'Ajuntament hagi avançat massa.
Però nosaltres sí que hem intentat fer propostes, però clar, no les accepten. Per això al final... Si ningú accepta res, pues s'haurà d'anar...
Si ho ha de decidir un jutge, això trigarà anys, això encara.
Bueno, però quedaran suspès, sí. Això claríssim. Però clar, el club, com he dit, que és a part del consorci, el club, ells tenen... Estan en concurs de creditors, ells tenen una altra problemàtica.
Una altra problemàtica.
Vull dir, no és fàcil, no és gens... Jo crec que en el seu moment es va fer una cosa que ara, per sort, no deixarien fer ningú. Ningú, no? I llavors, clar, ara s'ha enredat tant i hem de tenir en compte això, que és diner públic, estem parlant de responsabilitats públiques i per tant nosaltres en aquest sentit doncs hem d'actuar primer, evidentment com ens diu la intervenció, la secretaria, no podem perdonar un deute públic, és com si tu vas a Hisenda i dius escolti'm, em perdona el que li dec? Què et diran? No, et diran doncs paga-ho a plaços o paga no sé què i tal, però no...
És a dir, no hi ha possibilitat legal
d'encaixar
un...
En absolut. Perquè el consorci és públic. És una entitat pública.
Sí, sí. Mm. És a dir, allò que va... Inicialment, perquè evidentment tot es fa amb bona intenció, allò que va néixer amb tota la bona intenció, ara resulta que és una tanalla per diguem-ne, resoldre determinades coses.
Sí, totalment.
Déu-n'hi-do. Ha passat un mes i mig d'aquell ple extraordinari de la creació de la comissió informativa de caràcter especial i també, òbviament, de l'altre punt de l'ordre del dia, d'aquell ple tan caòtic formalment parlant, que era, òbviament, que l'Ajuntament es presentés com a acusació particular. Un mes i mig després, en quina perspectiva veieu aquell ple?
El ple?
Sí.
Realment va ser molt caòtic, no es va entendre gairebé res... van haver-hi esmenes in voce allà, en fi, va ser molt un ple molt estrany que al final alguns no sabien ni què s'havia aprovat i bueno, ja veurem com ara ha de continuar, no? El que es va demanar en aquell ple.
Haurà de conviure la vida política amb això, no?
Sí, el que passa és que jo abans d'iniciar aquell ple perquè amb el de l'acusació particular em grinyolava molt, sincerament. Perquè, clar, l'Ajuntament està defensant a tots els treballadors que estan investigats, com en qualsevol altra investigació. I l'Ajuntament està en altres investigacions. El que passa és que mai hi ha hagut un xou mediàtic com vam tenir aquí amb la policia espanyola, l'UDEF, que va fer un xou absolutament mediàtic. Però estem en curs amb altres investigacions, sobretot urbanístiques, i és normal. Tots els ajuntaments va algú i denunciar algú, no passa res.
Quan té investigacions, procediments judicials.
Sí, però penals també. Uh-huh. Exactament igual que aquest, que pot ser pels mateixos delictes, diguem. i mai ningú ha demanat ni un ple extraordinari, ni mai han demanat personar-se, i són causes que estan obertes encara, de sobretot d'ajuntaments anteriors, no? Crec que estem, no sé, en 7 o 8 causes obertes. Mai s'ha demanat res. Per què amb aquesta es demana aquest ple extraordinari? Jo crec que políticament s'està utilitzant, i bueno, a mi això realment... Jo crec que aquí era, això és estar al costat de l'actuació de la policia espanyola, de l'UDEF, no? Que aquí jo crec que van actuar, i ho he denunciat moltes vegades, molt malament. Es pot investigar, és clar que sí. Les portes obertes perquè investiguin el que faci falta. Hem d'anar al jutjat? Cap problema. Que ens portin aquí la instància que en demana anar al jutjat, anirem quan només faltaria, quan ens reclamin el moment. Però fer aquest xou mediàtic que van fer i que hi hagi alguns partits que ho vulguin aprofitar... A mi em sembla molt llestimós, sincerament, perquè és el que dic, perquè no amb els altres casos.
Heu tingut oportunitat de parlar amb representants polítics després d'aquell ple?
Sí,
amb alguns sí,
bueno, algun em deia que tampoc havia entès molt bé ni gairebé què havia passat o que havien votat, que no estaven d'acord. És que a vegades és voler-se posar en llocs que no ens pertoca a nosaltres. Nosaltres som polítics i fem política municipal, o sigui, nosaltres estem treballant pel poble. Que hi ha una investigació, fantàstic, però la investigació aquesta, qui la porta és, doncs, com s'ha vist, la policia, el jutge, la justícia. Volguer fer de jutges uns polítics municipals que no tenim ni formació, ni sabem, ni és la nostra feina, no té cap sentit. I jo crec que és el que va passar aquí, que es va voler fer com un judici, i alguns pretenen encara que això segueixi estirant-se com un xicle. No, no som jutges nosaltres. I hi haurà la jutgessa que amb la investigació dirà el que és i el que no és. I nosaltres el que hem de fer és afavorir això. Tot el que ens demanin, escoltin, cap problema, quan hem d'anar a declarar, tant, què necessiten, més informació, la que vulguin. Jo estic absolutament convençuda que hem actuat tant jo com tots els treballadors, tots els que estan investigats, poso-lo amb el foc perquè tothom ha actuat correctament. De l'Ajuntament tothom ha actuat correctament perquè hem seguit els procediments i els passos que seguim sempre. Per tant, jo estic absolutament tranquil·la. Ara, que hi ha una investigació, pues molt bé, seguirà. Que va haver-hi un xou mediàtic molt dolent i molt dolent per la imatge de Sitges i per la imatge de l'Ajuntament, evidentment. I això és el que hauríem de denunciar tots. No aquí ara com creant sospites. No, el que hem de denunciar és que no pot ser que perquè no una jutgessa demani fer un escorcoll, vinguin uns i et detinguin. Això és el que no té raó de ser. Perquè un escorcoll, fantàstic, quin dia tinc que anar a declarar? Aquest dia? Vale, ja està. Això és el que tenia que haver fet la policia. Però va aprofitar, va avisar els periodistes abans de que ens detinguessin. Vam llegir que hi havia 10 detinguts, o sigui, va ser una cosa increïble. En plenes eleccions espanyoles, vull dir, aquí, jo crec que, sincerament, i això sí que li he dit amb el regidor García, amb el regidor del PSC, perquè li he dit, escolta'm, això és el ministre Marlaska, és el vostre ministre d'Interior, que hi ha un problema aquí. No pot anar la policia com si això fos a l'oeste, aquí, a emmanillar la gent sense cap causa ni res justificat. És increïble.
Heu tingut, per tant, oportunitat de parlar, com a mínim, amb regidors, amb els treballadors afectats,
sí,
òbviament també. Amb qui va denunciar heu tingut oportunitat de parlar?
No. Qui va denunciar, no.
Ni heu tingut, ni suposo que hi teniu cap interès en especial.
No, tampoc.
D'acord. Sobre la taula hi ha això, sobre la taula, òbviament, hi ha un govern en minoria i sobre la taula hi haurà l'elaboració dels pressupostos.
Exacte.
Fins a quin punt tot això... podrà alinear perquè surti alguna cosa de cara als pressupostos
això estem,
de l'any que ve.
En això estem, ara comencem a treballar en els pressupostos, primer dins del govern i després amb una ronda de contactes amb tots els partits de l'oposició.
Està tot molt tens, no?
Sí, però ho farem. De fet, jo ja ho he parlat, perquè a més amb l'anterior legislatura sempre ens van criticar molt de que no parlàvem prou amb els partits, i ara ho hem dit. A més, ara tenim a la Carme Gasulla, tenim el Nacho Rubí, que abans havien estat a l'altra banda, i per això ells també moltes vegades em diuen sobretot parlem-ho, i sí, encarregarem segurament a un regidor que faci la ronda de contactes amb tots i que els vagi explicant quin pressupost volem presentar, ells quines aportacions volen fer, què creuen que podrien votar per fer... per si es volen abstenir, votar a favor o no. Sempre hi ha alguns, pues, que et fan algunes demandes i diuen, bueno, si compleixes aquestes demandes, doncs igual m'abstinc. Bueno.
Mai no ha estat fàcil, aquest any serà especialment difícil. Sí. Us preocupa que no puguin aprovar-se els pressupostos?
Sí, jo espero que sí. Jo espero que alguna abstenció obtindrem d'algun partit. De fet, només necessitem un I a mi tant de bo m'agradaria que fos algú més, no? Que pogués almenys fer una... Jo entenc que no votin que sí perquè no estàs a govern, però una abstenció, si hi ha alguns punts que tu estàs molt d'acord i que creus que pots col·laborar, al final tots aquí estem per treballar per Sitges, no? I per treure coses bones per Sitges, i això en l'anterior legislatura hi havia alguns regidors que ho feien molt. Escolta, a mi si em fas un pipicant, un no sé què, no sé quantos, te'ls votaré. Per exemple, el Nacho Rubí ho feia molt, això. Deia, jo vull tres o quatre coses. Si em poses, o m'abstinc o et votaré. Bueno, cadascú treia el rèdit que ell defensava, no? Jo crec que sí que podrem arribar a un acord.
Hi ha hagut oportunitat de reunir-se aquesta comissió de treball d'oci nocturn i de la situació...
Sí, vam fer ja una reunió el 16, just abans de Festa Major.
I què tal?
I va anar bé, sobretot perquè l'actuació que ha fet la policia aquest estiu amb el reforç de Mossos ha funcionat molt bé, ens ho van dir tots, des dels locals fins a la policia també, ha anat molt bé perquè era molta prevenció, no? No es veia molta policia, que això és el que ens interessa a vegades, que tampoc es vegi molta policia, però en canvi hi eren. No? Estaven en molts llocs pues, com molt estratègics, hi havia gent de paisà i ha funcionat molt bé, vull dir, en aquest sentit tant els establiments com la policia estaven contents. Ara, clar, això ho hem fet durant l'estiu, a veure quant de temps ho podem seguir fent, i després vam també preparar-nos per Festa Major, barraques i tot. Vam tenir la nit de... Per això ho deia abans, el de barraques, que va ser amb la de gent que va venir, va ser relativament tranquil, i en canvi la nit dels Castelldefels va ser una nit molt complicada, molt complicada.
Aquí us anava a preguntar precisament per això, per moltes persones que ens han dit, és que veiem gent, que és aquesta expressió tan nostrada, de veiem gent que dius, ui...
Va haver-hi molts problemes,
perquè
hi havia molta gent, jo no sé si és que hi havia gent que ja anava amb unes
intenció,
condicions,
yeah.
Sí, i amb condicions que havien anat veient durant tot el dia en què ja estaven fatal. Els Mossos també només van poder acompanyar-nos fins a una hora, perquè després tenien uns altres serveis en un altre lloc i per tant tampoc van poder estar tantes hores, i realment la nit del 23 va ser una nit molt, molt difícil i molt complicada. La del 24 ja no. Bueno, aquestes coses es van parlar en la taula, i l'últim punt que vam parlar també va ser el que continuem parlant del tema de les càmeres de seguretat.
Per què anava? Perquè quan vàrem tenir el regidor David Martínez, ell va exposar que sí, que hi ha d'haver un treball sobre això. L'alcaldessa en el ple es va mostrar més recelosa.
Bueno, perquè crec que va ser una pregunta de la regidora de Guanyem, que va dir, home, és que si ja poseu càmeres, i va dir, no les posem. El que hem demanat, perquè és un protocol, bueno, és el seguiment que s'ha de fer, per posar càmeres ho has de demanar a un tribunal, que és d'això, el Tribunal de Vigilància, diguem. De,
sembla que és l'àrea de vigilància del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no?
I
tu has d'aprovar per una funció molt específica en un temps molt específic.
Nosaltres ho hem demanat. O sigui, hem demanat una sèrie de llocs, hem distribuït en un mapa a on creiem que hi ha, ho hem argumentat perquè creiem, llavors ells han de dir si ho veurien o no. En cas que si no ho veuen, ja està.
Sí.
En cas que diguin que sí que ho veurien, llavors nosaltres ho hem de parlar, evidentment, com a govern i com a ple, i dir, bueno, esteu d'acord o no.
Però en principi hi haurà la llibertat de tenir l'aprovació del tribunal per poder-les col·locar si convé.
Exacte, llavors ja és... Perquè és veritat, jo, per exemple, també era fa més temps, potser, era molt reticent a posar càmeres als carrers, perquè a vegades penses que la llibertat de cadascú individual, pues... Però és cert que les noves tecnologies cada vegada, evidentment, són més bones. Llavors hi ha càmeres que és que graven només en un lloc concret que tu demanis. Evidentment, no es graven ni els balcons.
I al final és molt paradoxal, perquè tothom acaba demanant imatges de mòbil.
Exacte.
I els cossos de seguretat reconeixen que gràcies a les imatges...
Sí, demanes que, bueno, la teva llibertat i tal...
I després resulta que tot és filmat...
Bueno, per exemple, en aquests casos hi ha moltíssimes càmeres dels establiments privats,
sí.
Quasi tots els bars del 2 de maig o el Bonaire o Joan Tarrida tenen càmeres, per tant, ja estem envoltats de càmeres, i després, exacte, els dispositius individuals de cadascú, que tothom grava. El que passa és que una cosa és que gravi un amb un mòbil,
sí.
I una altra és que n'hi hagi una càmera.
Evidentment.
I per la justícia, la càmera val. El del mòbil, bueno,
sí,
no
sí.
Ho sé,
i la responsabilitat, de qui filma, etc.
Per això ens interessa.
Dues qüestions més. Aquella baralla de la matinada del 23 tenia una casuística molt particular?
Sí.
Hi havia allà un,
sí.
No sé si dir, un conflicte...
Era, sí. Era algú com molt...
circunscrit a
sí.
Família determinada.
Exacte,
tal.
Exacte, sí. La del 23, per això, o dius la del 2? És que,
no, perdó, la del 23 de juliol,
23, no.
No la nit del Castelldefels.
Sí, bueno, aquella... No, més que res va ser un conflicte amb amb una persona de la seguretat d'un bar amb uns, amb uns clients.
Amb uns clients. Diguem.
Ara, és important que, clar, la gent diu que no, no, no els van detindre. Al moment no els detenen mai, bueno, mai, a no ser que sigui molt flagrant, sí, sí. Però és, el que es fa és un seguiment, els Mossos van fer un seguiment i han detingut a 12 persones. Vull dir, Déu-n'hi-do. Ells el que fan és això, mirar les càmeres, qui ha tirat una botella, a on li ha donat, si amb el que li ha donat l'ha ferit, si quan la va tirar estava... Vull dir, ells fan tota una investigació, quines bambes porta per saber qui era, quina samarreta, i amb tot això detenen, i n'han detingut a 12 persones. Vull dir, jo crec que aquí tant policia local com Mossos va fer una feina molt bona, el que passa que, clar, la gent veu una baralla enorme i després ja no es veu res més.
En 30 segons, perquè la regidora ens ho va dir així, considereu que Sitges no està tan brut?
Ai, això del Sitges no està tan brut és molt difícil. Com és aquell refrán de depende del color del cristal con que
sí,
se mire?
En este mundo traidor.
Clar, i depèn del carrer on te visquis.
Nada es verdad ni es mentira.
I depèn del carrer on te visquis. Jo crec que... És evident. Ara hi ha una nova oportunitat de fer un nou contracte de neteja i, per tant, tots aquells punts que veiem que conflictius i que no s'acaben, és moment de resoldre. N'hi ha llocs que hi ha molts problemes, n'hi ha llocs que ha millorat, és veritat, i n'hi ha llocs que la sequera, per exemple, jo que visc al centre, la sequera es nota moltíssim que no s'han fregat els carrers, moltíssim. Per tant, clar, jo hi ha carrers que podria dir els veig més bruts al carrer, però perquè no es pot passar aigua.
Per tant, l'esperança en un nou contracte?
Home, el nou contracte seguríssim que anirà millorant aquells punts conflictius.
Doncs
ara,
a veure.
Això, en fi, la neteja ja ho sabem.
Toquem fusta. Alcaldessa, gràcies.
Moltes gràcies.
Tornem demà a les 9.